Moment de parlar de literatura al Sant Cugat a fons, literatura de confinament, però que és vàlida en totes les situacions de la vida. Quan s'acabi també serà interessant, com sempre, la Carme Cabús ens porta llibres interessants i imprescindibles. Bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
Bé, que avui portem un nom que a les facultats de periodisme s'ha de llegir obligatòriament.
Home, i tant. Tu el coneixes, no, Kapuscinski? El
Sí,
deus
clar,
conèixer.
evidentment,
Esclar.
evidentment. Tinc un
Esclar.
record molt, molt vaga ja, perquè fa molts anys que vaig llegir, perquè ja ens fem grans, però sí que era lectura obligatòria.
Sí. És que precisament, bueno, ell és considerat un poeta de la descripció, i un dels millors mestres de reportatges literaris del món. Per això, clar, les facultats de periodisme de tot el món, en principi, doncs ell és una figura clau, és veritat això que dius. Sí, doncs mira, avui presentem un llibre precisament de Richard Kapuscinski, que es diu Evan, i que amb aquest nom doncs ja ens podem imaginar que el que tracta és sobre l'Àfrica i el color, no?, pel color
Va,
negre
evidentment.
d'aquest arbre. Sí, i aleshores, doncs, aquest llibre és un llibre meravellós, realment, és exhaustiu, perquè porta tots els coneixements possibles sobre l'Àfrica, i a més és humaníssim, I, com ja hem dit, ell és un dels millors mestres de reportatges literaris, això és considerat i reconegut unànimement, I, com ja hem dit, Evan, de Richard Kapuscinski.
És un llibre, evidentment, com dèiem, d'aquests que ha d'estar, no? L'has d'haver llegit en algun moment.
Sí, jo penso que hi ha de ser bueno, aquest llibre o qualsevol dels seus, perquè ell va estar, Kapuscinski va estar a totes les revolucions, tant d'Amèrica del Sud com de l'Àfrica, perquè ell arriba a l'Àfrica precisament a l'any 58, a l'any 50, a l'any 57 arriba a Ghana, perquè Ghana és el primer país que adquireix la independència de les colònies. Llavors ell arriba a Ghana i a partir d'aquí és un testimoni de totes les revolucions i tots els processos d'independència dels països de l'Àfrica. Llavors coneix, si passa 5 anys seguits, i coneix com a corresponsal precisament de l'agència estatal, l'agència estatal que era comunista, el país aleshores de Polònia, no? I si
Eren
passa cinc
altres temps,
anys.
era un altre periodisme, però,
Sí, ell, i a més, era un altre periodisme. I llavors ell sempre explica que escrivia tres cròniques. Una pel diari, que era, d'alguna manera, clar, que agradés, no?, d'alguna manera, doncs, en el règim, perquè si no l'haguessin fet fora. Un altre per ell, i un altre, bueno, perquè encara hi donava una altra visió. La feia més endavant i l'acabava d'eixamplar, saps? O sigui, feia tres versions.
Això és això el que dèiem, altres temps, no? Ara la censura
Sí,
és d'un
ara no hi
altre
ha
tipus.
temps, eh?
Ara és
Sí,
d'un
sí,
altre
sí.
tipus la censura. Abans es treballava a un altre ritme, ara hem de córrer molt i no sé si acabem perdent un tros del missatge pel camí.
Bueno, cada època té la seva manera de treballar, eh? Aleshores, doncs, aquesta obra, precisament Evan, és la més ben considerada per la crítica del conjunt de publicacions de l'autor. Es va publicar el 1998, ell té una trentena d'obres publicades i per la crítica és la més ben considerada, eh? I aquí trobarem, què hi trobarem en aquest llibre d'Evan? Doncs mira, un recull de 29 relats sobre l'Àfrica, escrits al llarg del temps, perquè aquest llibre ell l'escriu quan ja no és corresponsal, eh? Diguéssim, ha plegat, i aleshores amb tots aquests reportatges que ell, un dels reportatges que no havia enviat a la premsa sinó que l'escrivia per ell, doncs a partir d'aquí confegeix aquest llibre i ens dona una visió però del passat, del present, absolutament molt calidoscòpica del que és Àfrica, precisament. Així doncs, amb aquest llibre penetrarem a la geografia física i humana del continent negre i en el procés històric aquest que hem comentat de la descolonització i independència dels països africans respecte a les colònies a mitjans del segle XX, I també, a part d'això, amb les guerres internes que s'esdevenen després i amb les grans fams, que s'esdevenen posteriorment.
Clar, és que evidentment han passat moltes coses en aquest segle XX. L'Àfrica és
Sí.
un país, un continent molt gran i,
Sí.
per tant, dona per... El que fa és sobretot això, no? Relatar molt, molt fidelment tot el que passava.
Sí, relatar-ho molt fidelment, però a més agafa, no només treballa, diguéssim, amb el que és el gènere periodístic, sinó que agafa moltíssims elements de la poesia, de la literatura, o sigui que fa una cosa totalment nova. I a més hi ha una cosa molt important, que ell s'implica i sempre està al costat de la gent. Ell, per exemple, no se'n va als hotels on hi havia els altres corresponsals, sinó que viu en els barris precisament dels negres, no? Que normalment les societats, aquestes societats estaven estratificades en tres grups. Primer, hi havia els blancs, que vivien al litoral i sempre en els grans llocs, que ells ja s'havien preparat, etc. Llavors hi havia els asiàtics, que aquests doncs eren els treballadors dels altres. Llavors hi havia els tuguris, que és on hi havia els negres, no? I ell és on anava, els tuguris, però purament així, amb llocs que, barris que s'havien construït del no-res, saps? Amb despulles, no? Perquè i ell viu en aquests tuguris, precisament. Ell vol viure allà i precisament agafa la malària cerebral, que també ho explica, bueno, vull dir que ell
A veure,
va viure de primera mà amb
evidentment,
tota la població. Sí, perdona.
si et poses al mig d'aquests barris, és probable que acabis vivint també el que passa en aquests barris.
Clar. Clar, que agafis també les epidèmies, o sigui, no està, ell no es va preservar mai de res, no es va preservar mai. Ell
Què
sempre
més
era
podem dir
allà.
d'aquest llibre?
Doncs mira, podem dir que precisament ell comença, arriba a l'Àfrica precisament perquè hi ha el primer país que s'ha independitzat a l'any 57, que és Ghana, i arriba aquí a l'any 58 i aleshores ell té 26 anys i va com a corresponsal d'un diari, Estàndard Melòdic, Estàndard de la Joventut, i 4 anys més tard, doncs a l'any 62, l'Agència Estatal de Notícies Polonesa, la PAP, el contracta com a primer corresponsal per a tota l'Àfrica. I passa aquests 5 anys que hem dit, i aleshores ell queda fascinat per aquest procés de descolonització, perquè és com l'adveniment com d'un nou món, no? I l'esperança immensa que hi ha en aquestes poblacions africanes, saps? I davant d'aquest alliberament de segles de colonització, de 5 segles, de colonització,
I què podem
descriu...
fer una mica també de Kapuscinski? Ell deies 26 anys, arriba allà, nascut
Sí.
a Polònia,
Sí, ell va néixer, si vols podem explicar una mica la biografia, ell va néixer l'any 32 a Pinsk, un poble, no?, que en aquell moment formava part de Polònia, però que avui està integrada a Bielorússia, ja, bueno, amb tota la recomposició de fronteres que hi va haver després de la Segona Guerra Mundial, i va morir a Varsovia l'any 2007, o sigui, tenia 74 o 75 anys. Es va llicenciar, ell era llicenciat en Història i Art a la Universitat de Varsovia, o sigui que ell ja tenia com aquest vessant historicista, però abans d'acabar els estudis ja havia publicat molts dels seus poemes, perquè una de les seves passions sempre va ser la poesia. I llavors en els seus relats, en els seus reportatges, aquest vessant poètic hi apareix també, sense deixar l'objectivitat i la realitat. I tanmateix per això, doncs, mira, ell va dedicar-se al periodisme i va formar part doncs, d'aquesta agència, la PAP, de l'Agència de Premsa Estatal Polonesa, i va viatjar arreu del món com a corresponsal de guerra. I va cobrir doncs, les revolucions que hem comentat de l'Àfrica, Amèrica del Sud, de l'Àsia i també d'Europa, quan es va començar a desfer, diguéssim, tot el que era el sistema comunista. I ell va escriure, doncs, ja ho hem dit abans, una trentena d'obres i, a més, molts assajos, innumerables articles i també conferències. I per ell, escriure o tota aquesta obra que va fer tenia un sentit molt clar que era intentar canviar el món, intentar canviar la visió, saps? Traspassar no de llengua a llengua, sinó de cultura a cultura, o sigui, fer com una traducció de cultura a cultura. Això és el que ell volia, no només relatar des de fora, sinó introduir-se i explicar-nos això, saps? I que això intentés canviar el món.
Carme, ens ha costat una
Sí,
mica
perdó.
arrencar per reure una mica d'aquest mosaic de la civilització africana i anem avançant perquè si no no ens quedarà temps.
D'acord, doncs mira, Sí, bé, jo, com que ens parles de tots aquests temes tan amplis, no, que hem comentat abans, els complexos processos d'alliberament, dels països africans, etc., no, ens parla també de l'apocalipsi de crueltat, de què va arribar la guerra entre Hutus i Tutsis a Ruanda, que no eren ètnies diferents, eren la mateixa ètnia, però ell ens explica molt bé des del començament com ha funcionat tot, també causat en gran part per Bèlgica, que era el país colonial que li interessava, també la sagnant Guerra del Sudan, les grans fams, bueno, tots aquests esdeveniments essencials, però jo el que he triat per comentar en aquest programa, com que això són coses molt concretes, doncs he triat comentar alguns dels aspectes consubstancials del continent, que ell va desgranant al llarg d'aquesta obra doncs, magnífica que ja hem comentat. I jo li vull donar la veu amb ell, o sigui que hi haurà molts paràgrafs que llegiré que són extrets doncs, de la seva pròpia obra.
Endavant.
Doncs mira, així, per exemple, doncs, al llarg del llibre ens transmetrà el seu constant esbalaïment per la natura de les grans zones tropicals, on, segons les seves paraules, això diu ell, diu, la biologia viu en un estat de bogeria, en un èxtasi de proliferació i multiplicació salvatge. Es veu que hi ha una abundància increïble i ens diu que la natura es propaga, es trepitgen, doncs, uns arbres als altres, unes mates, unes lianes de les altres, I aleshores, a partir d'aquí, només tu pots passar pel mig, perquè això té quilòmetres, tan sols l'acer ben esmolat i ho pot obrir-hi passadissos, caminois o túnels a còpia d'esforços d'escarràs. Per això a l'Àfrica ja hi continua havent senders, O sigui, més que carreteres, més que carrers, sempre són senders. Diu, s'ha de ser un gran especialista en la geografia d'aquests senders. Qui no la conegui s'esgarriarà i si vaga durant gaire temps sense aigua ni aliments morirà. I ens diuen que en aquest aspecte també les llegendes i la poesia oral dels pobles de l'Àfrica sovint parlen del drama i l'extinció dels clans que creuen el desert i que no van aconseguir arribar al pou, I aleshores explica que el que diuen aquestes llegendes, primer cauen les ovelles i les cabres, després ve el torn de la canalla, després moren les dones, finalment els homes, i els últims a morir són els camells que poden aguantar 3 setmanes sense beure i poden caminar molt, 500 quilòmetres o més i tot, Un altre del tema que ens comenta, que ens diu, és que l'Àfrica és un món de criatures, I ens dirà textualment, diu, la meitat de la població no ha fet encara els 15 anys. N'hi ha prou d'aturar-se en un llogarret o poblat o fins i tot al bell mig del camp perquè de seguida aparegui una munió de nens. Tots esparracats, cosa de no dir. Les samarretes i els pantalons són autèntiques pallaringues. Per a ells, la gana és un tret constant, una forma de vida, l'altra naturalesa d'aquestes criatures. Tot i així, el que demanen no és pa, ni fruita, ni tan sols diners. Demanen un bolígraf, un bic de 10 centaus. Sí, però d'on han de treure aquests centaus? Tots voldrien anar a l'escola, voldrien aprendre coses, però la misèria els condemna a la ignorància. I llavors, perquè ell ens explica, diu, l'analfabetisme a molts països supera el 70%.
És evident que el que és un retrat cru, no? També del que...
Sí, és cru i és la realitat, O sigui, ell es commou, ho viu, Està sempre al costat de la gent, viu en els seus pobles i està al costat de les persones, Llavors, un altre tema del que ens parla, que això és una cosa que jo no ho sabia, i que sobta bastant, diu, és precisament, és un tema que interessant i que sobta, és el tema del problema de l'Àfrica. Ens diu, textualment diu, el problema de l'Àfrica és la contradicció entre l'home i el seu entorn. Entre la immensitat de l'espai africà, de més de 30 milions de quilòmetres quadrats, i el seu habitant, un ésser indefens, descalç i pobre. Diu, vagis on vagis, tot cau lluny. Per tot arreu hi ha deserts, zones deshabitades i espais sense límits. Temps enrere calia recórrer centenars o milers de quilòmetres per trobar altra gent. La informació, els coneixements, els assoliments de la tècnica, els béns, les mercaderies i les experiències d'altra gent no penetraven a l'Àfrica, no hi tenien accés. No existia l'intercanvi com a forma de participació en la cultura universal i sense intercanvi no hi ha progrés. I ens diu, el més habitual era que grups poc nombrosos, clans o pobles, visquessin aïllats, perduts, escampats en regions il·limitades i hostils, sota l'amenaça constant de la malària, la sequera, la calor i la fam. O sigui que això seria l'Àfrica, d'alguna manera, aquesta dificultat, doncs, aquesta immensitat, i a més aquest clima que és letal. Es veu que fa unes calors que no té nom. Això ens ho explica al començament del llibre i va dient com és aquesta calor. Molt bé. Expliquem alguna cosa més?
Alguna miqueta més, si tenim temps d'un parell de fragments més, i tant.
Val. Doncs també ens diu que precisament per això les poblacions de l'Àfrica sempre estan en moviment. Diu, el fet, això ja ens ho diu ell textualment, Diu, el fet de viure en petits grups els permetia fugir de llocs perillosos, com ara les regions afectades per la sequera o les epidèmies. El seu principi era la mobilitat. Això va provocar que per tradició l'africà fos una persona en camí. Aquesta mobilitat forçada va fer que a l'interior de l'Àfrica no hi hagi ciutats antigues. Aquesta mobilitat constant explica un tret colpidor d'aquesta civilització, la seva precarietat, la seva provisionalitat, la seva manca de continuïtat material. I amb aquest aspecte de la mobilitat constant dels africans, ens explica també una trobada que té amb un caminant, que també, si et sembla bé, jo llegiré el que ell ha escrit. Sí? Diu, a prop de Gondar, Etiòpia, vaig topar amb un home que anava de nord a sud. Diu que anava a la recerca del seu germà, caminava descalç, duia uns pantalons curts apedaçats i de cintura en amunt un estripall que feia temps podria haver-se anomenat camisa. No tenia ni un cèntim. Si la gent li donava alguna cosa per menjar, menjava. I si no, es quedava dejú. Però la gana l'havia acompanyat tota la vida. La gana no tenia res d'extraordinari. Quan ensopegava amb algú, li preguntava si havia vist en Salomón i si el coneixia. Salomón era el nom del seu germà. A ningú no li estranyava una pregunta com aquesta. Tot Àfrica està en moviment, de viatge, a la desbandada. N'hi ha que fugen de la guerra i d'altres que fugen de la sequera o de la fam. Li vaig preguntar per què volia trobar el seu germà. L'home no ho va entendre. El motiu era prou evident, obvi. No requeria cap explicació. Potser va sentir compassió per l'home amb qui acabava de topar i que, malgrat que anava ben vestit, era més pobre que ell en algun aspecte molt important. Li vaig preguntar si sabia que era Etiòpia, un altre país del qual era ell. Diu, l'home va fer un somriure d'algú que la sap llarga, o que en tot cas sap que per ell a l'Àfrica no hi ha fronteres ni estats, que només hi ha terra cremada on un germà busca l'altre. Això és el...
I tant,
explica una mica aquesta mobilitat constant, no?, de les persones. I també ens dirà que aquesta immensitat de l'Àfrica ha estat, per una banda, l'obstacle al desenvolupament, però en una altra mesura també ha estat la seva sort. Perquè ens dirà, la immensitat, això ja és textual d'ell, diu, la immensitat de l'Àfrica, la manca de rius navegables i de camins transitables, i el clima aclaparador i letal van ser un obstacle per al desenvolupament. Diu, sí, diu, però aquesta realitat també va constituir una defensa natural contra les invasions i el colonialisme que es va establir al litoral a la vora del mar. I realment, si veiem un mapa dels feus del colonialisme, veurem que sempre estan establerts al litoral. No van penetrar, no, gairebé no van penetrar. Difícilment van penetrar.
Carme, doncs, digue'm. Hem vist avui això, que està, ens transmet una mica també, no?, que està amb aquestes paraules, com ens podem imaginar la cruesa de la vida de l'Àfrica i de com de diferent és. I era, de fet, perquè eren altres temps també, vés a saber ara mateix també com és aquesta vida, com ha progressat, com segurament no al mateix ritme que nosaltres. Gràcies. Recordem Evan de Richard Kapuscinski. Gràcies per ser amb nosaltres una setmana més. Esperem tornar-te a escoltar aviat.
Molt bé. Doncs ho deixem aquí, no? Tenim més coses per dir, però no tenim més temps, no?
No tenim més temps. Sempre se'ns menja. A distància també se'ns menja el temps. Això també ens passa. Que vagi bé, Carme.
De bé, gràcies. Doncs molt bé, gràcies. Bon dia.